s'hauran fet les 8 i 4 minuts. Tindreu informació actualitzada a cada butlletí horari, també al web d'IB3 Notícies. Vos deixem ara amb el programa d'entreteniment Xiu Xiu.
Hola.
Hola, bon dia. Com anem? Flors i Verdesca?
Sí.
Com va? Mirau, som en Xavi Libé, telefon de IB3 Ràdio, del programa Xiu Xiu.
Sí.
Bueno, menys, jo vos vull fer una consulta, perquè nosaltres, en els programes, l'altre dia va venir una nina i va fer una proposta.
Jo crec que el que hauríem de fer és, a més de posar, quan anem a un cementeri, flors, posar flors de xutxes. Uh-huh. Així ja fem una mescla.
Bueno, no m'ho havíem proposat mai. No és mala idea, no és mala idea. Així aniríem més.
Aniríem més, eh? Estàveu venent moltes flors?
Sí, 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 la veritat que sí. Estem a tope. Molta feina.
Així, ara mateix t'he de plegar, just fem feina, i deus pensar, ara aquests m'estan boiant.
Ara té molta llet, sí.
Bueno, escolta, perdona, no t'ho vull empipar més, res. Volia saber simplement què em pensava una florista i tal vegada aquesta idea de màrqueting pot funcionar.
Sí, 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 és una bona idea, sí, sí. Agafarà
mida. Molt bé, molt amable, gràcies per tot, que vagi bé.
Vale, gràcies, adéu.
Xiu Xiu, amb Xavi Olivé.
Obrim micros, badau bé ses hores, perquè ja som aquí, ja hem arribat. Maria Antònia Miró, com anem?
Anem beníssim. Cata Sales, nostra estimada estudiant en pràctiques, com estàs?
Molt bé.
No sentiu que és com quan érem petits i era com si no hagués pares, que poguéssim fer el que volguéssim? T'entenc.
Anem, Maria Antònia, per l'amor de Déu. Què dius ara? Llevo aquesta música, demà és Tots Sants, aquesta música... Per favor, Miguel, gràcies. Clar, ara molt millor. Com que els pares no hi són? És a dir, com que te sent que com si els pares no hi fossin?
Home, nines, està de vacances, no hi és?
Però què vols dir? Que no te bastes la meva autoritat?
Quina autoritat?
Mem, és igual. Cata, res a dir?
No, res.
Molt bé. Amén, lleveu la música un moment, que és important. No comencem, Maria Antònia, tot davant, per favor. Tindrem temps de veure Hermós a l'estira i arronsa de les 9, però ara no és el moment... Entesos? Tenim dues hores de programa per davant, col·laboradors, a WhatsApp de contingut. És divendres, nit de les ànimes, la Inés Noé, tothom, per favor, per bé de Balears. No m'ho posis tan complicat.
D'acord.
Va, tornant a la qüestió. Nit de les ànimes, demà Tots Sants. Diumenge, dia dels difunts. No mos fas efecte que estem contínuament lluitant per defugir de tot allò que se mos imposa i mantenir les tradicions nostrades?
Ho dius per lo de Halloween, no? Antònia. Te veig molt anant a picar els timbres i anar a demanar i a poliesa.
És per de més. Com espera, són les 8 i 6 minuts, és divendres 31 d'octubre. Miguel Soler, és del control tècnic, començam. I en un dia com avui, jo me deman, què té el misteri que tant mos atrau en els humans?
I fins i tot a les persones misterioses.
Les persones misterioses, clar, les llegendes, la mort, la vida, l'univers, la fantasia...
A nosaltres mos encanta tot això.
Exactament, i sap que també mos encanta? La ràdio.
I quan mesclam ràdio i misteri, hi ha un conjur que dona molt de resultats.
Hi ha un conjur que dona un resultat, exactament. Un resultat que és aquest.
Font de misteris.
Xema Font, Borja Rigo, Sergi Rigo, bon vespre. Benvinguts a Xiu Xiu.
Bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre.
Ben trobats.
Ben trobats. Com anem? Bé?
Una monada.
Vosaltres imagino que tal vegada anireu a tocar bauleta, demanar llepolies, això de Halloween, no...
Vols que comencem parlant del fet de Halloween, Halloween sí, Halloween no, sempre etern, dilema, de l'origen o no origen de Halloween?
Xema Font, és que tenia la pregunta preparada, però crec que tal vegada més endavant, no ho sé... És que, clar...
Tu mateix?
No ho sé, l'autoritat d'aquí radiofònica me sap molt greu, però és que sou vosaltres.
Bé, no, autoritat cap ni una.
Mem, el que et segur és que a la gent li encanta el misteri i lo sobrenatural, ja sigui de Halloween o de Nit de les Ànimes, allà d'allà on vengui, no?, una mica. Però per què creus vosaltres que la gent se sent tan atreta pel misteri?
Bé, no sé si voleu contestar vosaltres, però en principi perquè forma part de l'essència humana.
Efectivament, és una part absolutament fonamental, intrínseca i necessària dins la vida.
Mm. És a dir, quines primeres restes humanes tenim? Principalment dels enterraments, de les restes que hi ha precisament funeràries, no? Perquè jo crec que des de que l'ésser humà és ésser humà, és en el moment que és conscient de la seva pròpia... que la seva vida és finita, no? Que acabarà morint. Hi ha dos fets, per jo, que poden demostrar que l'ésser humà és humà, que és persona. Una és aquesta, la trobada de restes que han estat tractades d'una manera ritual per tal de fer que hi hagués una pervivència de l'ànima del difunts, una altra vida, no? Una mica, això des de sempre, i l'altre és el cuidar a qualcú quan està malalt, que és una de les altres troballes que s'han fet arqueològiques, antropològiques, dins coves. Així que, des del principi de l'ésser humà com a tal.
Avui tenim amb nosaltres a Xiu-Xiu, Xema Font, Borja Rigo, Sergi Rigo, ells són Font de Misteris.
Font de Misteris és programa de misteris i agendes de les Illes Balears, d'Ivetres Ràdio, i des del 2013 Xema Font dirigeix i presenta aquest espai centrat en qüestions més enigmàtiques, inquietants, curioses del nostre entorn, i en aquest temps s'han creat una comunitat d'oients que té interès en aquests relats sorprenents. El programa, que du ja 14 temporades, destaca per tenir un enfocament seriós, rigorós, referències històriques i veus d'experts. Tot plegat perquè l'oient n'extregui les seves conclusions.
Exactament. Abans d'entrar en matèria, m'agradaria molt que els oients apreciïn un segon aquesta sintonia. Que, si no vaig errat, fa 14 anys que vos acompanya.
Sí, des del primer programa.
Clar.
De fet, quan se va presentar el projecte a IB3, fa un... i d'això, 14 temporades fa d'això, ja vàrem posar-ho amb aquesta sintonia.
És la Sibil·la.
És la Sibil·la. És una Sibil·la electrònica.
Qui va fer això?
Això ho va fer Juanma Cervera Bondroà, que és músic, entre d'altres. Bueno, fa feina una d'aquestes multinacionals informàtiques tan importants del món, i a part de fer feina això també és músic, i li vaig demanar una sintonia que conjugués una mica el que volia que fos el programa, és a dir, una cosa tan ancestral com és el fet de ser civil·la, l'origen de la civil·la. Nosaltres ara tenim la civil·la que representa aquesta música, però la civil·la ve molt més enrere de lo que nosaltres ens pensam normalment, però jugant també en la part moderna. Per això té aquesta vessant també electrònica, i això, moderna, actual, perquè el que volem fer a Font de Misteris és dur, tornar a treure i posar-les al dia, per allò, d'alguna manera, redescobrir tota aquella part més oculta.
I ara sí, arriba el moment de la pregunta. Creus que poden conviure Halloween i Tots Sants? O la nit de les ànimes, perdoneu.
I sí, i crec que en Xema continuarà després. I si vos dic que exactament el mateix?
És a dir...
El relat és el mateix?
El relat no, el fet en si és el mateix. És el mateix, el que passa és que l'hem transformat una mica, li hem posat una mica de floritura, com heu dit abans, hollywoodiense, però realment la idea del fet és el mateix. Fa molts anys, a les nostres illes, ja se practicava el que se fa ara mateix. Què passa? Que se va exportar, per dir-ho qualque manera, en el món anglosaxó, i del nou món anglosaxó, dels Estats Units, principalment, que tenen tanta influència, mos ho han tornat. Per això d'obrir carabasses i posar llumets a dins, això s'ha fet de sempre.
Els fanalets.
Els fanalets, que sabeu el significat del fanalet, era perquè les ànimes, que una nit com la d'avui és el dia que surten, que tenen el permís de la autoritat del més enllà per poder conviure amb la Terra, amb la gent de la Terra, i aquesta animata que és aquest llum, que ara el tornant tenia en la carabassa, això mateix ja se duia cap allà. Però què passa? Que a mitjan del segle XV, XVI, sí, en el segle XVI segur, ja s'adonaven aquestes japolies, que eren els panets, que se posaven damunt ses tombes, i la gent anava a pregar i li oferien es menjar per si es mort, que sortia aquesta nit, volia menjar-se. Què passa? Que el dia següent, per lògica, no hi havia res menjat, clar. Estava tot allà. I què fas amb allò? Ho tires en els fems? No. els hi dones en els que venen a demanar-te qualque llepolia, per no tirar-lo. Però què passa? Que si, és la meva conclusió, això estava pels fantasmes, pels morts vivents, no? Mm-hmm. El que ara diríem els zombis, si voleu. Mm-hmm. Val. Què passa? Que com realment no anava ningú a demanar-ho, si jo hagués estat vivint en aquella època, que faria? Me disfressaria de fantasma perquè la gent me deixés menjar aquelles llepolies. I això és la derivació del que tenim a dia d'avui, així molt, molt esquemàtic.
Mm-hmm. Clar, és que ara el que has fet ha estat un poc com... D'alguna manera és com explicar el misteri, llevant-li com un poc de misticisme, però a la vegada també donant-li aquesta... com un poc entendre de, des d'on venim i quines històries mos contam, no? Per què creus que també necessitam narrar tant els fets que no podem entendre? Per d'on ve aquesta necessitat de contar històries, vosaltres creus?
Bé, podria ser també per sortir de la realitat que vivim, no? Del nostre dia a dia frenètic, estressant... Jo crec que és una manera també no, de refugiar-nos en aquest espai misteriós, desconegut, no? No sé què penseu altres dos, però sí.
Això sí ho aplicam en els temps contemporanis, però antigament era, per emprar una paraula també contemporània, era una manera de crear comunitat. Era la manera de compartir els temps, de passar l'hivern, d'intentar donar una explicació més o manco coherent o no, depèn de fets que no la tenien, i en definitiva era bàsicament per això, per juntar-se uns amb els altres i entre tots intentar esbrinar què podia haver.
Després de tants anys investigant, contant, explicant, vos considerau més escèptics o més creients després de tot aquest temps amb aquests casos?
Bona pregunta. Jo normalment som la persona que més s'assusta de l'equip, que a més li dona respecte tots aquests temes, encara que m'agradin, òbviament, però sí, no sé.
Ja depèn del dia.
Sí.
Depèn del dia, depèn del moment, depèn del que estigui fent. Talment és així, eh? No és per sortir d'espàs, una cosa així. No. Quan un sempre està en llibres, investigant, trescant, cercant, entra molt de dubtes, sempre, no? I, clar, i és davant d'aquests dubtes quan un es planteja les coses d'una o una altra manera. Així que jo, en el meu cas, hi ha dies que som molt creient i hi ha dies que sóc totalment escèptic. Però també segons el que passa en un moment determinat de la teva pròpia vida, evidentment.
Clar.
Jo, per la meva banda, he de dir, ells ho saben molt bé, ocuparies el rol de creient dins l'equip. Però tampoc m'agrada parlar de creència o no creència, sinó més bé de acceptació de proves o no acceptació de proves. Voler-les acceptar o no voler-les acceptar.
Ara en Xema riu.
Estan rient.
Sí, perquè, nosaltres tres ja fa molt d'anys que mos coneixem. Ara tampoc contarem des de quan mos coneixem i per què i tot això, però és igual, fa molt d'anys que mos coneixem. I curiosament, cadascun de nosaltres som molt diferents, a més, quasi són de tres generacions diferents, exigerant una mica, però... I després també falta en Irene, que té la seva secció de contes i rondalles, que és encara una altra generació més, no? Perquè mos duim de més 10 anys de mig entre nosaltres, que segons com se nota, principalment quan mos vàrem començar a conèixer. I clar, què passa? Que en Sergio és molt més pragmàtic, molt més... com dir-ho? És més rata de biblioteca, d'acord? Més d'anar a l'arxiu, cercar aquell document, etc. I jo estic més a l'expectativa, a l'hora de creure en segons que, de fer segons que, després, si voleu, en parlarem, que vull dir quan dic fer de segons que. Però clar, és que en Borja li has de mostrar com que el que creu que veu no és, perquè té és una miqueta en Mahler, que creu més del que nosaltres pensant que hauria de creure.
Però és paradoxal, perquè, clar, si es deies que és que té més fe de tots, però alhora li heu de demostrar amb fets que les coses passen o deixen de passar, és com a paradoxal.
No, perquè... Ho he dit així, però no és que en Borja s'ho cregui tot. Està aquí, pot xerrar.
Està aquí present, en Borja. Sí, sí, sí.
Té el micro obert, suposo.
Cara de circumstàncies, com t'he dit.
Escoltant, per cert, sí, he de dir que me fascina lo diferents que són els nostres programes, per cert. No, no té res a veure amb la conversa, però sí. És a dir, jo crec que són dos pols oposats.
Dins de ràdio.
Per la dinàmica, per la velocitat, per...
Efectivament, però no és el debat. No te'n vagis.
Com, ha al·ludit una pregunta?
No.
Has al·ludit una pregunta de per què ets creient?
És que se'n va per la tangent.
Però també, no creus que aquest... Bé, jo crec que una de les grans coses que teniu que com d'enganxes, que cadascú tingui aquest rol, evidentment, i això, vos passa que a vegades forçau la màquina del vostre personatge sabent que això potser pot generar aquesta dinàmica? No.
Amb la salut.
Mai.
El més graciós és que realment som com som.
D'acord.
És a dir, nosaltres som, quan fem el programa, som iguals que quan estem fora del programa. I nosaltres fem programes paral·lels, entre nosaltres, evidentment, però abans de fer el programa i quan hem acabat el programa, sempre estem en les nostres dèries, sempre estem en les nostres històries estranyes. Però no, realment som com som. No hi ha massa més que trascar. Cadascú en la seva vida i els seus problemes.
Perquè vegeu que no vull eludir cap pregunta.
Torna-m'hi.
No, molt, molt ràpid i molt senzill. Un exemple clàssic. Imagineu un senyor, un pastor, que un dia pasturant les ovelles se troba amb un objecte metàl·lic que baixa pel cel, li surten dos éssers bestes sobre què, li diuen qualsevol cosa o li deixen una mostra, una pedra, un lo que fos. Quina necessitat té aquest bon senyor d'inventar-se aquesta història i de mentir?
No ho sé. No te puc respondre.
Quin profit hi pot treure? Que ni un.
En base en això,
clar.
Ell, per ell, tot pot ser. Clar, tot pot ser, però fins a cert límit. En Sergio directament fuig del que pugui ser una cosa que no tingui una explicació, i jo me quedo més a l'expectativa a veure mem el que i el no que.
Per tant, ara aquesta referència, no sé si ha estat accidental o ha estat aposta, en Joan de Son Suau, el del microbús, feia referència o no? O són jo que m'ho estic inventant?
Està ben tirat, però...
No, però podria encaixar. No,
no, jo ara pensava en un cas de l'any 97, de Jaén.
I, per tant, aquest senyor no s'ho inventaria. I, segons tu, no tindria motius pels quals hauria d'inventar-se que va baixar un d'això que semblava un microbús.
Que a dia d'avui, evidentment, tenim presència en xarxes socials, tenim seguidors, tenim històries que podem contar per qualsevol propòsit, però si tirem enrere en els temps 200 anys, per exemple...
Clar.
Ho diu per la intencionalitat que podria haver a l'hora de manifestar certs fets. Que un, a més, es podria ficar en problemes. Un comentava segons què i a segons quins moments, però, clar, l'Inquisició molt sona que és molt llunyana en el temps, però no fa tant. Fa 200 anys que se va abolir l'Inquisició a Espanya.
Buah, és que, clar, és molt recent. Bueno, i també com a vegades se justificava... Bueno, s'acusava, no?, allò de ses bruixes, per exemple, que era, s'acusava de supernaturalitat a certes persones que realment no ho eren, vull dir. En el final també és una arma de doble fil, a vegades, no? Que és el que ha estat considerat paranormal, també ha canviat, no?, en el llarg de la història.
Clar, perquè, a més, hi ha casos a les nostres illes de gent que pel fer el mateix és considerat una persona que ha de ser beatificada i per fer el mateix ha estat considerat una persona que ha de ser cremada a la foguera. Això aquí. Vull dir, a partir d'aquí tot l'altre. Quina és la part de supranaturalitat? Bé, és el que dèiem abans, de les coves i dels seus ritus, que actualment ha esdevingut amb altres coses, ara se fa de manera diferent, és fàcil veure com ha anat evolucionant tot el procés d'extractament de la mort, però, clar, depèn de quan fos i com fos, era d'una altra manera.
O qui fos, no?, també.
També per la manera de dur a terme el ritus. Però l'essència venia a ser la mateixa. Era tot canviar si li posaves vellut o si li posaves un llençol.
Bon, sembla que... Bé, avui són les 8 i 22 minuts, estem en directe a Xiu-Xiu amb en Xema, en Borja i en Rigo, són Font de Misteris. Bon, sembla bé que juguem un poquet? Perquè Xiu-Xiu s'ha de jugar.
Sí, clar que sí.
Sí?
Juguem.
Vinga.
Sí? Maria Antònia.
Anem-hi.
Llavors ha preparat una prova.
Doncs sí, vols que segur que millor que ningú, la realitat a vegades té coses que fan molta por. I a mi una de les coses que me fa molta por és l'espai sideral. Me genera terror, immensitat de l'espai. Però no xerrarem ni d'alienígenes, sinó dels sons de l'espai.
Ah, doncs, Maria Antònia, no te volia interrompre, però
Va llegir un article l'altre dia que si te fa por, específicament a l'espai sideral, doncs primer hauries de començar per veure imatges. Mm-hmm. Després veus vídeos, i així progressivament fins que superi la teva por.
Però, mem, són de l'espai com pot ser? Perquè si no hi ha aire, no hi ha mitjà que transmeti les ones.
Ara us ho explicaré, perquè bàsicament és que no són realment sons que se senten, sinó senyals electromagnètics, vibracions de plasma, que són captades per la NASA i després traduïdes perquè nosaltres puguem interpretar-les com sons humans, que diguéssim. Llavors, vos presentes primer so, molt atents a tots, i vos donaré dues opcions. I heu de dir, men, que creix que és. Perfecte. D'acord. Anem amb el primer so. És així com sona. Saturn o el Sol?
Saturn.
Uau, ho heu dit molt convençut. Com ho heu sabut, men?
És que, home...
Ha estat intuïció.
Això està molt
bo. Està insincronitzat.
Sí, no, però aquí hi ha una... Sí, no, segueix.
No. Bé, primer de tot, vos genera por aquest so? A mi sí. No sé com vols...
Curiositat, més que por.
Home, això de sons de l'espai, aquest que probablement mos estàs posant, això va sortir, deu fer 2 o 3 anys, i ho varen posar a Font de Misteri.
Ah! Estic fent una idea que ja heu fet i no ho sabia. Sí, m'hauria de documentar més.
No, pensa que duim...
Clar, és que
he de dir que... A prop, en total. Entre especials i tal, a lo millor duim 650 programes.
Clar.
I en tots ells sempre està tot basat en llibres, en documents, en investigacions, etc. No mos inventam res. I això ho varen fer no fa molt. I clar, això quan fa por és quan li poses una ambientació musical.
Exacte.
I de llum. Mm-hmm. Nosaltres... Si nosaltres baixam el llum i posam les ambientacions musicals que normalment s'encarrega en Borja, clar, és en aquest moment quan aquests sons tan estranys poden resultar una miqueta més, com dir-te, no? Que te puguin influir més en la teva por.
És que això precisament, xerrant de por, què és allò que mos fa por? És a dir, què mos genera por, aquesta emoció?
N'està sonant un altre, el podem escoltar? Ah, vale, d'acord.
Això podria generar por.
Evidentment que te pot generar por, però per l'ambientació hi ha estudis molt senzills que te demostren que el mateix fet d'una pel·lícula de por amb una altra música no té res a veure. Fa fins i tot és ridícul.
Sí, és ben cert.
Clar, a partir d'aquí, tot l'altre, per això mos agrada a nosaltres, l'ambientació musical que posam per fer el programa. Nosaltres no feim un programa de por, en absolut. Hi ha coses que poden fer més o manco.
Com sempre deim, la por que poden fer nosaltres, que veus que no és, no és gaire.
No massa, més que les nostres presències físiques que són el que són.
Ai, no, però més que res també el que serà la predisposició de l'oient a sentir por o no. Vull dir,
clar,
la predisposició que tenim.
Clar, i després també que... Què és el que verdaderament fa por? Jo me fa por el que veig a les notícies. Això me fa por, no el que contem a Font de Misteris.
Totalment.
Aquí és on tens el problema, no? Amb el que surten les notícies diàriament. Per això nosaltres, tractant de fugir d'aquesta realitat, no? Per això nosaltres som un programa que ens basem en això, en els misteris i en aquestes coses. I per aquest motiu també, nosaltres, cap de tot de nosaltres, casualitat de sa vida, no veiem pel·lícules de por.
Curiós. No m'esperava. Sentim una altra.
No m'ha sentit.
Que l'esbrinau, eh?
Se tracta de la nebulosa Hèlix o és un so que han generat nosaltres?
L'ho fem vosaltres.
Vosaltres.
La nebulosa és Hèlix. Però, en tot cas, en tenim una altra. Ara anirem pim-pam ràpid, que vos veig experimentats 1-1. Posem per cas que si vos equivocau guanyant nosaltres, perquè les normes que m'acabat d'inventar. Anem a sentir-ne una altra. És aquest so d'escometa Halley o d'un inventat?
Jo també diria un
inventat.
Correcte. Aquest era inventat, però mira, la nebulosa hèlix, sobretot sentíem radiació i partícules carregades que surten d'aquesta nebulosa.
Clar, però han d'explicar que això és, bé, ja ho has dit, és una interpretació
humana
que fa, en aquest cas, la NASA, de tot aquest, això, aquestes partícules que, i aquestes ones que mos arriben, perquè també tot el dia arriben ones, entre com, si són ones de ràdio, no com els nostres que emetem, però semblants, i clar, tot això també se poden interpretar d'aquesta manera.
Sentim el darrer?
Un penúltim. És això un forat negre o una estrella combustionant? Aquest en fan voltros, crec que el sabreu.
Estrella.
Estrella?
Forat.
Forat?
Jo també diria forat.
Forat! Concretament és M87. No sé molt bé, vull dir, és el nom que té aquest forat negre que varen gravar. I en tenim un darrer. Això són dos forats negres. Què estan fent? Estan col·lisionant o s'estan evaporant? Que són una de les dues coses que poden fer forats negres, entre d'altres.
Estan concentrats, tots tres, eh? Molt.
Estan posant cara de pensar.
Més de flipant. O sigui, jo ara estic bàsicament flipant en sa pregunteta.
Evaporant, no?
Sembla més...
Evaporant.
Tu dius col·lisionant? Sí. Jo em vaig amb en Sergio evaporant.
E2, col·lisionant. Tots aquests estudis són de la NASA, que tenen com un projecte que diu Univers del So, que bàsicament hi ha gent que la seva feina és gravar sons a l'espai. M'ha pareix increïble.
I d'ara farem una pausa molt breu, tornant tot d'una, amb més Font de Misteris.
I el més important, m'he quedat a dir, que ara celebren Halloween, quasi no ho sé dir, els meus nets van enrabar els dos per anar de calavera d'aquest. Bueno, s'ha canviat el món, fiat, sí, molt.
La situació. Feis bonda, per favor.
La policia de Sant Josep adverteix que passar-se de frenada aquesta nit pot tenir conseqüències legals.
En un comunicat a les xarxes socials especifica una sèrie de normes a seguir durant la nit de les ànimes. Els agents recorden que la diversió no suposa deixar de banda el respecte i la convivència. També hi destaquen que les pintades, el llançament d'ous o petar-se cases o vehicles i fer malbé espais públics són conductes sancionables.
En to humorístic han afegit, citant literalment, que no volen ser l'homo del sac de la festa.
I el més important, m'he quedat a dir, que ara celebren Halloween, quasi no ho sé dir, els meus nets van enrabar els dos per anar de calavera d'aquest. Bueno, s'ha canviat el món, fiat, sí, molt. I amb que hi buena.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Continuem en directe a Xiu-Xiu amb la companyia de Font de Misteris. I ara sí, continuem amb aquesta entrevista amb en Xema, en Sergio i en Borja. Quin és aquell fet, aquell misteri
que vos hagi cridat més atenció, vos hagi fascinat més i que encara no pugueu explicar de cap de ses maneres?
Bé, per començar, el dia que el puguem explicar deixarà de ser un misteri, per definició, i tots. Està tot ple de misteris. Tot està ple de misteris. A l'actualitat, ara tenim, per exemple, abans s'heu posat com si fos això d'un cometa, tenim el suposat cometa 3i Atlas, per exemple, que s'està passejant i que hi ha discrepància entre els científics de menys que pot ser, pot deixar de ser. Mira si hi ha misteris per descobrir. I després aquí, evidentment, avui, Nit de les Ànimes, què passa quan vas cap a l'altra banda? Si és que existeix una altra banda, d'aquí a tot l'altre, i que nosaltres investiguem, i nosaltres cerquem, i nosaltres mirem, perquè nosaltres també mos anàvem a fer una miqueta, pot dir la paraula que nosaltres emprem, a fer el friqui, avui vespre anàvem a fer el friqui, i això vol dir que agafarem els setapins i mos anirem a qualque banda a investigar qualque cosa, o bé que mos han comunicat que poden passar coses, o que nosaltres pensem que poden passar coses, i mos entretenem així també.
Què en pensa Xema Font de la mort, o què després de la mort?
El mateix que he dit abans, depèn del dia que penso una cosa o penso una altra, no? Jo crec que ha d'haver qualque cosa, perquè, a més, a vegades tens aquesta mena de senyals que t'indiquen que sí que pot ser que hi hagi una altra cosa, que a l'altra banda realment hi hagi una altra banda. Després està que les religions ho utilitzin d'una o una altra manera. Tenim l'exemple del purgatori. Les ànimes que sortien eren les ànimes del purgatori. En Benet XVI va dir s'ha acabat el purgatori. Estic resumint molt, ja ho sé. Així que depèn del dia, però jo penso que sí, que ha d'haver qualque cosa, perquè a vegades tens aquestes senyals que t'indiquen que sí.
Sergio?
Jo penso igual que en Xema. Jo crec que és la mort, jo crec que és el gran misteri, perquè és que dona sentit a la resta de misteris, perquè si hi ha vida després de la mort, pues, podria justificar moltes coses. I jo crec que sí, que no crec que no ho resoldrem mai, a la nostra vida, ho haurem de resoldre a l'altre costat, però sí que és un misteri que...
Però seguirem cercant, sí. Nosaltres particularment, sí. Si hi ha qualque mostra de que pugui haver al darrere, que és l'eterna pregunta i l'eterna investigació que s'ha fet durant tota la vida, però nosaltres mos ho passem bé, així que seguirem fent-ho, però no feim mal a ningú.
I jo en aquest cas diria que els dubtes no si hi ha o no hi ha, sinó lo que hi ha.
El que dèiem abans, i directament afirma categòricament que sí. Bé,
innocent fins que se demostri el contrari, un poc això, no? Vora fins que...
Podríem mirar-ho així, sí.
Clar.
Celebrareu de qualque manera la Nit de les Ànimes?
Per jo és un dia més. Jo no crec en els dies determinats. O sigui, jo celebraré la meva nit d'avui, però no perquè sigui la Nit de les Ànimes, no faré res especial. Nosaltres no mos anirem a trescar enlloc avui. Perquè és cert que antigament deien que era el dia, un dels dies que se podria obrir les portes del més enllà, però clar, és que s'ha anat canviant el calendari sempre que han volgut i com han volgut, per lo tant, avui a les 12 de la nit, si l'altre dia va sortir el president del govern dient que volia canviar l'hora, llavors, si la canvien, quan serà? A les 11, a les 12, a la 1? I doncs, clar. Avui, nosaltres, en principi, no anirem
però
a fer...
Però no descartem que es pot ser un dia el millor...
No, descartant, no, podem afirmar categòricament que aviat farem la continuació d'una investigació. Només dic això.
Exclusiva de Font de Misteri de les 8 i 35 minuts.
Sí, farem una... Mirarem de seguir amb una investigació que estem fent, una investigació a anar a trascar, a cercar, veurement si trobem coses, coses, ja m'enteneu a lo que m'estic referint, però no la Nit de les Ànimes, ni el Dia dels Morts, no. Qualsevol dia va bé per això.
Això m'ho hauríeu de al principi del programa.
Ho haguessis demanat.
Vos sembla, per acabar, una Maria Antònia té una altra cosa
exacte,
preparada?
Exacte. Com que ja sabem que contau molt bé històries, a veure si vos en podeu inventar una amb la sèrie d'elements que vos donarem ara. Vos posar un poc a prova. Teniu els següents elements. Durant l'època actual... a un camp d'esplà, vos ho pos fàcil, un ovni, un periodista d'Ivetres i un porc negre. Què pot passar amb aquests elements?
Infinitat de coses poden passar amb aquest element. Mira, per començar, fa 7 o 8 anys varen començar a fer així... per un tema intent nostre, varen començar a fer programes només parlant dels misteris dels porcs.
Dels porcs negres.
I vàrem fer, dels porcs. I vàrem fer quatre programes, si no record malament, sí. I ni tan sols vàrem parlar de les matances, dels ritus de les matances. Però te facis una idea de lo que, tot el que pot sortir. Un ovni, un porc negre i un... Què era? Vaja?
Periodista d'Ivetres.
Ah, un periodista d'Ivetres. Bé, per començar, hi ha periodistes d'aquesta casa que mos han comentat i tècnics també i companys d'altres programes que mos han explicat les seves històries i les seves vivències.
Jo
no?
Aquí apostaria per...
Tens actual, ha dit, eh?
Sí.
Perquè no mos podrien anar a Randa, per exemple, i contar la presència d'aquell ésser lluminós en Ramon Llull, però no és el cas.
En aquest cas apostaria per una situació molt senzilla. Arriba OVNI, agafa porc. Mm-hmm. El porc és amic del periodista i el periodista vol trascar.
Molt bé, m'apareix correcte. Jo els donaria vistiplau. Sí. Va convençut. Anem amb una darrera història. Anem amb una altra ambientació. D'acord, estem durant els anys 60 a Eivissa. Intervé el dimoni, un turista, un pagès i un safareig.
I un safareig.
Que sí.
Clar, és que se podria vincular amb història real, fins i tot, no? Mm-hmm. Però dels anys 60 podria estar el famós ovni de Can Cifre.
Per exemple?
Que era d'aquells anys, però no sé si hi havia safareig, però tal vegada podrien nedar en el safareig el turista i qui més hi havia?
El dimoni, no?
Sí, el dimoni. El dimoni, un turista, un pagès...
El dimoni. Mira, el dimoni...
Que sé que teniu molt de dedicats en els dimonis.
Sí, que allà a Eivissa, als anys 60, en els llibres publicats als anys 60, d'en Castelló Guasc, el dimoni era el Dianya. Que se li deia el Dianya. Però sí, el Dianya, evidentment, compareix perquè surt despull dels molins i cerca... en aquells turistes que eren uns peluts, que eren hippies de l'època, i què més hi havia, quin més elements hi havia?
Hi havia un pagès i els safareig.
Digues. Mm-hmm.
Resulta que el dimoni vol aglupir en el turista i el vol tirar dins els safareig, com si fos una recreació de la història d'un sort de maseta.
Sí.
I què fa el pagès? Idò, li fot garrotada en el dimoni, també vinculat amb un cas real.
Un cas real de qualcú que va...
D'un pagès que va topar un dimoni? O una cosa semblant?
Una cosa semblant.
Bueno, ho podem explicar molt ràpidament o no?
Principis de segle, una comunitat oblidada a Espanya, com són les Urdes, tenim un senyor que surt, que està en un dels pobles, d'aquelles petites viles, ràpidament... El comanen a cercar un pa que té a la vila d'escostat, un parell de quilòmetres, torna amb un pa de 2 quilos, enmig d'un pont se troba amb un ésser d'un metre de color verdós que el vol atacar, i què fa aquest bon pagès? I li fot un sopar de 2 quilos damunt el cap i fa que se'n vagi.
Escoltau, ha estat fantàstic, mos ha encantat tenir-vos aquí, Xema Font, Borja Rigo, Sergi Rigo, ells són Font de Misteris. Els podeu trobar a Ivetres Ràdio tots els diumenges, de 11 a 12 del vespre. Crec que aquesta setmana ho feis dilluns, el programa, si no vaig errat.
Sí, nosaltres anem amb el nostre horari alternatiu, que és el dilluns a les 5 del matí, però, com sempre, ningú fa falta que s'aixequi o esperi per el programa de les 5 del matí, perquè sempre està a l'abast a Ivetres a la carta i també a fondemisteris.com i a totes les plataformes. I tot.
Exacte, a la carta ho podeu trobar tot. El programa és longeu de la casa, 14 anys, per qualque cosa serà. Escoltau. Moltes gràcies per venir a Xiu-Xiu.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bé, saludeu a Nines.
Li direm. Gràcies. I nosaltres res, fem una aturada molt breu per la publicitat i tot d'una rebem el nostre professor més alternatiu. Ell és en Xavi Pou.
Ràdio és participació.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
És hora de la classe xiu-xiu i arriba el nostre professor més aleatori, l'únic que no entén per què es destinen tant de dobbes a l'educació. Si dic, per favor, és una cosa bona d'aprendre, Xavi Pou. Bon vespre.
Bon vespre a tots. Moltes gràcies.
Com anem?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, t'he vist molt atenta a aquesta explicació sobre la mort que feia Xema Font i companyia.
I avui en xerrarem més, no vos preocupeu.
Sí?
Sí, així és. Bé, heu après molt avui? Se m'ha preguntat de sempre.
Jo diria que avui tenim més preguntes que respostes.
Tenim més preguntes que respostes.
Sí, clar, després d'aquesta classe magistral de misteris...
A mi també me n'han quedat, perquè diuen que no han fet programes sobre les matances, en xerrant d'esport, misteri d'esport, i no han xerrat de la matança. A mi m'ha quedat el dubte del misteri de per què puja i per què baixa les matances. Això és un gran misteri de les matances.
Perquè puja el porc.
Perquè puja el picant.
Ah, d'acord.
Jo tampoc sabia molt bé per on anaves, però bueno.
Bé, la cosa. Jo he pres aquests dies que a Balears hi ha dos bandos. Un que diu Halloween i un que diu Tots Sants. I d'aquests bandos tenen una cosa en comú, que és que els hi cau malament el bando que diu Nit de les Ànimes, vale? Doncs la feina d'un professor és que els alumnes resolguin pacíficament tots els conflictes. Avui els unirem amb una classe d'allò que els uneix a tots, que és... els morts.
Ui. És vera que això, que la mort és una cosa que mos uneix a tots.
Que mos uneix a tots.
Tot i que no volguem, és sempre.
A tu i a mi encara no. A vosaltres encara no.
No, no, i no fallis tampoc.
I a nosaltres tampoc, vull dir, què està passant aquí.
Ja veurem d'aquí uns anys, mai diguis mai, perquè
bueno,
al final...
Sí.
Tothom que condueix que vagi molt alerta.
Bé, la cosa sobre la mort, s'han dit moltes coses, com per exemple Confucio, que va dir que si no coneixes encara sa vida, com pot ser possible conèixer la mort? I Confucio... Hi ha gent que no ho diu, això vull dir Confucio, filòsof cancel·lat.
Cancel·lat,
des d'aquest moment. Manuel Vicent va dir que la perfecció és mort i la imperfecció és art. I jo dic que les frases que no s'acaben d'entendre són filosofia. Charles Chaplin va dir un dia hi ha una cosa més evident que la mort i és la vida. I en Charles Chaplin, evidentment, no m'ha vist mai acabat d'aixecar un dilluns a les 6 de matí, acabat d'aixecar. Morir, se podria dir que tothom mor igual, però el que sí que és diferent és com ho sap la gent. Per això vos duc una història que he trobat jo d'en Miquel Mardoquín, un home va morir massa jove, el 2011, és una cosa que sempre es diu. 2011 va morir el diari Vasco, va publicar les seves esqueles tan sentides com, per exemple, que deia «Desde donde estés, sé que estarás sonriendo y tu sonrisa guiará nuestras vidas». Una cosa molt guapa.
Això és epitafi.
Això, una esquela en el diari, el diari Vasco.
Molt sentit, molt sincer.
Molt sincer, molt de sentiment.
Amic, amic dels seus amics.
Sí, una miqueta més en vans se podia llitjar. Jo, Miquel Mardoquín, os invito hoy a mi última fiestuki en la iglesia de Sant Marcial a les 7:30 de la tarde a abstenerse gente triste.
Això és verídic?
A la mateixa escala, és verídic.
Sí?
És verídic, és...
Un grande.
És una manera d'entendre sa mort.
És una manera d'entendre sa mort, perquè els seus amics deien que el van fer en d'acord seu, que era una persona alegre, simpàtica i vacilona. Que és un adjectiu que jo crec que si sa gent és d'acord de mort per ser vacilon és que ho has fet bastant
tot
en
la
vida. Una altra esquela curiosa, per exemple, Cordeo Gallego, que va aparèixer a l'esquela de Laura Guipini. Una dona que va morir a Santiago i de tu família i tots tus amigos te recordaremos y te queremos siempre por tu alegría y por la que has liado el día de tu cumpleaños. Que van tan bunt, menos dramones i más bombones.
Això m'agrada, aquesta manera d'entendre la mort.
A mi també m'agrada.
He de dir que jo preferiré que la gent estigui trista el dia del meu funeral.
Ah, sí?
Jo
ah, sí?
No vull ni festes ni coses hippies, per favor, vull tothom amb un disgust.
És molt curiós, perquè això me recorda un capítol, si me permetis la intervenció, de La Casa de la Pradera, que, no sé, m'ha d'anar a procurar-la, i el primer capítol que m'ha sortit a la televisió va ser de... perdoneu-me que no me recordo ningú nom ni res, però era la predina de les germanes que l'havien donat per... O sigui, no, ella havia fingit seva mort per anar assistint al seu funeral i veure com la gent...
Ah, com la gent reaccionava.
Sí, com reaccionava... Sí, sí, sí.
Maria Antònia.
Això és un nou gènere que s'està parlant de moda, funerals en vida, també. Mm-hmm. Això s'està parlant de moda.
Tan narcisistes, aquesta generació, tio.
Però clar, tu dius, sempre, jo crec que sempre te quedaries dubte de... Si faig el meu funeral en vida jo, la gent estaria fingint... Està compungida o està contenta? Aquí
clar,
no me quedaria
amb dubte. I què dirien de tu, les teves escanes?
Exacte.
A mi, quan qualcú mor, no se sol dir era dolent, sol dir no, era bona gent...
Però si jo faig el meu funeral en vida i dic, bueno, farem una festa també, el meu funeral, veniu... Mm-hmm. Vendries la mateixa gent que en el meu funeral de veres?
Segur que no.
Jo crec que no.
Jo som mal pensat de mana. Bé, no només d'escales viu la humanitat, perquè per anunciar la mort també és important un bon epitafi, una bona frase que deixar la teva làpida i que quedi marcada ja per si història, perquè la teva làpida, tu, per exemple, hi pot deixar escrit, com va fer Muhammad Ali, el boxejador, que va posar servir als altres és el lloguer que pagues pel teu lloc al cel. I tu dius, patapam, t'has quedat a gust, fantàstic, està molt bé, també. És una frase que deixa clar els teus valors i que tothom te recordarà. Quedes bé, tothom se sent a gust, fas del món un lloc una miqueta millor amb una frase... Però aquí prefereix quedar-se a gust i que la seva marxa sigui realment memorable, com per exemple Jardiel Ponce, la que va deixar escrita la seva tomba: si buscáis los máximos elogios, moríos. Que jo me deman. Mm-hmm. Quina confiança tenia ell per dir-ho abans de morir-se? Perquè si ho dius d'algú que ja s'ha mort, que diu, sí, sempre diuen coses bones d'ell quan s'ha mort, però quan t'ha mort tu, ja te'n diu un atac d'ansietat, de dir, no sé què estàs dient de mi.
Xavi, sé que ets un tio ràpid, va, què posaria Xavi Pou a el seu epitafi?
Fins aquí.
Fins aquí s'ha acabat.
Punt i final. Avui, no ven que en el següent sopar. Però bé, altres epitafis que es debaten al cementeri del món que poden ser del vostre interès, per exemple, un epitafi que diu, ara ja sé una cosa que tu no saps,
sí,
ben cert.
També m'agrada, a la fi han trobat un lloc per aparcar. Som molt fan d'aquestes persones que van morir a Georgetown. Bé, no sé si ho sabeu, que el cementeri de Felanitx va ser finalista en el millor cementeri d'Espanya.
Què dius?
Adiós Cultural.
Me sona, però no ho sé.
Adiós Cultural, en la revista.
Adiós Cultural, una revista dedicada a la mort en els cementeris, feta per periodistes amb molt de gust, a més de dir.
No, i sobretot diràs prestítol. Adiós Cultural.
Adiós Cultural.
Sí, sí. Pot entendre...
Ni cap d'entendre gairebé de què va. Però està molt ben realitat. Va quedar en el top 5 just, i per molt que la mort sigui el més analògic que hi ha, perquè allà se valorava, clar, se valorava que estava ben cuidat, se valorava la divulgació que se feia amb els codis QR, tot aquest tipus de coses que ara tenen els cementiris i que no ho tenim en compte. La mort, el que dic, és el més analògic que hi ha, però els cementeris no s'han lliurat del món digital. Com els cementeris són a Google Maps, no s'han lliurat d'una plaga, de la gran plaga del segle XXI, que jo crec que són les opinions.
És a dir, vols dir que hi ha gent que escriu opinions a Google envers els cementeris?
No només ho dic, sinó que és així.
Estimen poc en els familiars. Les flors estan mal cuidades.
I has fet una recerca d'això i mos en dus qualcuna.
He fet una
Fantàstic.
Recerca i vos duc de senyes reals de cementeris, com per exemple una crítica d'un usuari que seu Motorsprint. Un altre aquest nom que diu... aquest era... sí, crec que des de fa la nit, exacte, que deia... 5 estrelles, sin duda con muchos muertos. No huele. És una ressenya que...
Perfecte.
Correcte, real. No puc creure que algú hagi dedicat el temps a escriure això, la veritat. I a una altra banda hi ha un altre usuari que diu: el motiu de la visita va ser la mort d'un amic. Ha estat una morgue en el depòsit del difunt. A causa del últim moment no vaig percebre gaire bé l'entorn i per això no puc donar més informació.
És a dir, aquesta persona volia les totes deixar qualque cosa útil per a la resta de gent.
Volia les totes dir, he estat aquí, perquè no m'han enterat del que estava passant també al meu voltant, a un cementeri que, en el meu gust, és preciós.
Ai, Déu meu.
A més, era una persona, si no recordo malament, amb una senyora del Local Guide.
Ai, pobra.
Millor local que podies dir, bueno.
Bueno.
Sí, vaig per espuestos, no m'han enterat de les coses, he estat... Se m'ha mort un amic, ho sabeu?
Ho volia compartir amb el món i no sabíem qui. Així. Volia expressar-se.
Això volia expressar-se.
Que estem de tots sols.
Per això hi ha altres eines com que no són ressenyes de Google.
Sí, un psicòleg o un amic.
Sí, que
però que clar, se li ha molts amics, ja està.
Sí, efectivament.
Tot quadre.
A més, li va donar altres estrelles. Que, sí, jo crec que aquí... No sé, dos estrelles, la tristesa. Bueno, no només una cosa del cementeri de Balears, perquè ara viatjarem a de Barcelona, on, on una usuària que per amagar-li l'identitat ha posat FD, diu, atenció, la primavera és època de nidificació de gavines i moltes tenen els seus nius en el cementeri. En altres me'l vàrem atacar. Anaven en picat, va ser horrible, allò meravellós, però va ser de tardor.
Sí, Alfred Hitchcock, exactament.
Sí, exacte. Aquesta dona va veure Halloween en plena primavera.
Sí. Totalment.
I si xerrant de Barcelona, evidentment, això no se podia quedar allà. Madrid també pateix aquesta plaga de comentadors. La usuària PS diu, de locos valorar el cementerio. Que fins aquí, bé. Diu, ojalá nunca tuviera que ir. I dius, fins aquí, bé. Lo segon, estic d'acord, ojalá nunca tuviera que ir, però de locos valorar el cementerio, o una ardesanya que ha deixat.
I que li posa, se nota, aquesta dona tan optimista.
Que li posa una estrella.
Per pessimista, no pot ser això.
Sí, clar, no pot dir ser equànima i deixar dues estres i mitja, de dir ni una cosa ni l'altra, però no, ella, per avall.
Mastica huesos entre tumbas tropicals. Desenterrana.
Volies també, ah, no, clar, de cementeris allà on quan ja no ets i passes la resta de la teva no vida. Per tant, també està bé saber si està bé o no.
Per triar-lo, no?
Tu pots anar planejant amb vista una miqueta, bé, sí, no? Té aire condicionat, els banyos estan bé, deixen passar mascotes o no? És una cosa que he vist molt, les mascotes, eh? Moltes queixes i molt... m'agrada, a més, és una cosa curiosa perquè en les ardesanyes dels cementeris, si tu vas a les pitjors, diuen fatal, horrorós... tratat tan fatal i te'n vas a ser millors i diuen una humanitat, calor humà, una professionalitat i clar, no saps què pensar si tenen moltes ressenyes.
Dona molt de joc això de ser ressenyes. Però bueno, ens hem anat per Barcelona, per Madrid, aquí a Balears, ara m'on anem?
M'on anem a llocs internacionals. Un cementeri tan seriós com el de Normandia, que té tanta història, no sé si ho ha estat alguna vegada, és un cementeri d'aquest estil americà, amb gespa, creus blanques per totes bandes, milers de tombes, i la usuària EH opina. Vaig entrar per divertir-me un poc pensant que m'ho podrien respondre. Vaig capinar cap a la paret i vaig dir, hola, persona morta, quina sorpresa. 100.000% no recomanat.
No entenc res.
Com?
Una senyora que va intentar xerrar amb els morts, tocant i dient, hola, persona morta. Que lo mínim és, si hi ha una tomba, dir-li per el nom.
Sí, en castellà per qualque cosa, no?
En castellà, sí. No ho sé.
I diu, quina sorpresa, 100%?
No,
100.000%. 100.000% no recomanat.
Una indignació d'anar en el cementeri que ningú te segueixi el joc. A més, en el cementeri de la Segona Guerra Mundial, que és més important. Bé, a més, una mala elecció, perquè diu, vaig tocar una porta, que ja els morts estan en terra. No, no sé on va tocar aquesta senyora. A més, adjunta una foto d'una persona posant soroll en terra.
Ah, hi ha foto inclosa?
Hi ha foto inclosa.
Ai, aquesta dona... persona és una falta de respecte, falta de decòrum.
Absolutament.
I més, si era turista, me fa molta ràbia, perquè fes a fer això en el cementeri del teu poble.
No, i si era local, més encara.
Sí, Normandia. Vinga, va, pobres, han sofrit molt a Normandia.
Bé, a París, m'on anàvem ara, viatjàvem en el cementeri de Prelaixés, que una ressenya que deia el pitjor parc aquàtic en esquena mai, ambient supermort. Que lo millor que se pot dir d'aquesta ressenya és que te'n pot dir cap mentida.
Amem, no és un parc aquàtic.
No l'estàs valorant per lo que toca. És, per exemple, com valorar una rentadora malament perquè el bullit no li surt bo.
Exactament.
No, lo
sé. Totalment això, Xavi Pou.
Sí, li ha deixat una estrella, perquè ho sapigueu i vols quedar tranquils amb això. S'usuari AS, deia, del cementeri de Pierre Lachaise, està tornant put, descuidat i tètric. Si se compara amb el cementeri del Bronx, aquest és horrible, però té la seva bellesa pròpia. La seva decadència, vetustesa i estèptica horripilant, té el seu encant i heu d'anar sense idees preconcebudes. Aquí us ja faig la pregunta. Quantes estrelles creus que li ha deixat aquesta persona en el cementeri?
Dues.
Dues.
Però ha dit que és horrible, no? T'ha romput una.
Una, és que és una, però clar, fa tota una argumentació per dir, bueno, no és tant, però...
I la bellesa que té, jo diria 4.5 manco, no?
Clar, jo he estat, i és un lloc que té un... Jo crec que és bastant vell.
És a dir... on és això?
Això és Père Lachaise, a París.
I tu has anat allà?
Jo he anat.
I té raó aquesta dona?
Jo crec que no la té. Té l'encant de les coses antigues.
I què fes tu en aquell cementeri?
Pues jo, a mi m'agrada passejar per el cementeri.
Ah, sí?
Mm. Sí, això ho faig. A més, m'ho ve de família, això és una cosa que era tant de mo mare. Mm-hmm. A més, precisament perquè la meva família de Galícia té un... La casa està just davant del cementeri, són els únics veïnats que hi ha 500 metres de sort de dona. I wow. També s'ha de dir, el que es diu sempre, que són els millors veïnats, que no molesten.
Sí.
No munten festes, no hi ha cap problema. Ara que la mitja mal s'ha comprat una casa mm-hmm. amb uns amics i segurament se munti sense festes, la gent del costat dirà tant de bo tingués aquí un cementeri...
No ho sabia, no coneixia aquesta part teva.
No la coneixia.
M'ha sorprès cada dia,
no, Xavi Pau. No la coneixia, ningú ja me n'oblit de tant en quant. Bé, na LP del Cementeri a París diu hauríem de posar música mm-hmm. perquè els morts també mereixen ballar Toxic de Britney Spears.
Per exemple.
Molt d'acord.
Dues estrelles. Jo penso perquè precisament Toxic de Britney Spears quan té bastant de temazos que xerren de sa mort que poden sonar un bucle.
Mm-hmm. Però potser estan cansats els morts de sentir xerrar de sa mort.
Clar, efectivament, per estar aturats i estar morts tenen dret també a sentir
Toxic.
Coses modernes.
Exacte.
Na M.L., també del cementeri a París, diu la tarda no és còmoda, però els meus veïnats fantasmes són bastant amables.
Mm, d'acord.
M'agrada
perquè si ens està avaluant el cementeri, no per si hi ha morts o no, si és guapo, si els hi serveixen els vius, que vivocentrista que és
clar,
tothom.
Clar, exacte. No xerra de si és còmode per ser mort, si... No, jo venc aquí a imposar la meva cultura damunt d'ells. És una imposició cultural, crec jo.
I de Xavi Pou, escolta, mos han quedat amb moltes ganes de saber més, perquè tenia més contingut, cementeris curiosos,
mm-hmm.
també, però jo, escolta, jo m'agradaria molt que això ho fessis la setmana que ve o l'altra, quan tornis per aquí.
Quan hi ha una bona ocasió.
Tens raó, tal vegada l'any que ve.
No s'ha de fer
el Santa Mari. És que tens tanta raó, Xavi Pou.
És que és tan bon professor, en Xavi.
Com és de bo, en Xavi Pou?
En Xavi Pou és molt bon professor. He après moltíssim avui.
Xavi Pou, el professor més aleatori, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem una aturada pels serveis informatius i tornem tot d'una.